en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 1:15 del migdia. Què tal? Això és la teva COPE més propera. Som COPE Catalunya i Andorra. Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, com sempre. Us parlo molt de gust. I avui començarem parlant, com no pot ser d'una altra manera, del dia que és avui, el Dia Mundial contra l'Alzheimer. De fet, la Fundació Pasqual Maragall ha llançat el hashtag Un dia per oblidar, en aquest cas, doncs, amb aquesta reclamació. No sé si ho sabeu, però és una malaltia que possiblement el darrer fàrmac... De fet, no hi ha cap fàrmac realment efectiu contra l'Alzheimer des de fa 30 anys que no s'ha trobat un fàrmac. Clar, cal investigació, calen inversions, i sense això no poca cosa es pot fer. Parlarem amb el catedràtic de genètica de la Universitat Pompeu Fabra i director de la Fundació Pasqual Maragall, l'Arcadi Navarro, per parlar d'aquesta malaltia, que avui en dia només hi ha una qüestió: estil de vida. L'estil de vida és una de les claus en la lluita contra l'Alzheimer. És la més efectiva que tenim avui en dia. Però abans anem a veure com tenim temps, trànsit, actualitat, amb el Carlos Rosada. Bon dia.
Molt bon dia. Doncs mira, és un dimecres de sol aquest matí, però temperatures que ja són de tardor, com dèiem, i esperem un canvi de temps que ens començarà a arribar doncs a partir de la tarda de dijous per les comarques de Ponent, comarques de Lleida, i després, al llarg del divendres, començarà a abraçar arreu de Catalunya amb pluja, sobretot divendres a la tarda, però també amb moltes estones de sol. Una previsió que s'allargaria pràcticament doncs tot el cap de setmana. Farà una mica la guitza a les festes de la Mercè a Barcelona, les de la Santa Tecla a Tarragona i algunes altres festes majors que hi ha previstes en aquesta recta final d'estiu aquí a Catalunya. Un temps, com et deia, que ens deixa temperatures de pràcticament inici de tardor: 26 graus a Tarragona i Barcelona, 23 a Girona, 21 a Lleida i 17 a Andorra la Vella.
Molt bé, què tal tenim el transport públic i la xarxa viària a aquestes hores?
Doncs mira, la xarxa viària no hi ha incidències a destacar, i el transport públic tampoc hi ha grans novetats. Només recordar l'habitual d'aquests dies, els canvis a Rodalies per obres a la Sagrera, afecten línies R2 i R11, les que venen del Vallès i de Girona, finalitzen recorregut a Sant Andreu Comdal. Allí els usuaris tenen autobusos llançadora fins a l'estació de Sagrera Meridiana, o també poden agafar la línia vermella del metro per anar fins al centre de Barcelona.
Molt bé, de l'actualitat que en destacarem, Carlos?
Doncs mira, els conductors d'autobusos de la capital catalana de Barcelona, que mantenen la vaga durant aquestes festes de la Mercè que estan a punt de començar, no han arribat a un acord per desconvocar l'aturada amb el comitè d'empresa i TMB, i per tant la negociació del conveni col·lectiu ha estat un escull que no han pogut suportar ni una banda ni l'altra, i per tant han decidit trencar negociacions i convocar els sindicats a aquesta aturada que ja estava anunciada, però que pensava tothom, com el servei d'escombraries, que es podia resoldre. Finalment no ha estat possible, hi haurà vaga i treball ja dictat uns serveis mínims del 40% entre les 6:30 i les 9:30 per demà dijous, mentre que els dies 23, 27, 28 i 30 aquests serveis mínims seran del 20%. I, en canvi, els dies forts de la festa major, els dies 24, 25 i 26, el percentatge augmenta fins al 30%. Aquests dies, els dies forts de la festa major de Barcelona, l'aturada serà parcial, amb trams de 2 hores, de 2 a 4 de la matinada, de 10 a 12 del migdia i de 9 fins a les 11 de la nit.
Doncs previsió, bàsicament, en aquest cas, quan hi ha vagues d'aquesta tipologia. Carlos, gràcies, a la una
més. Molt bé, vinga.
Fins després, l'actualitat esportiva en mans i veu del José Luis Gil. José Luis, com estàs? Bon dia, benvingut.
José Miguel, companys, què tal? Bon migdia, benvingut. Ben trobat, gràcies.
I tenim final de la Lliga Catalana.
Barça-Penya,
no està gens malament.
Això va exprés, eh? Ahir semifinals, el Barça que s'imposava al Girona, el Joventut que s'imposava al Baxi Manresa, i com que, clar, és que hem de recuperar dates del calendari, això de l'Eurobàsquet ens ha enxampat fins a meitat de setembre, i escolti, això és un no parar. Avui final de la Lliga Catalana de Bàsquet, un clàssic Barça-Penya a Tarragona. Anem a veure qui s'endú el gat a l'aigua abans d'un cap de setmana que presidirà el començament de la temporada amb tots els ets i uts del bàsquet domèstic amb la Supercopa d'Espanya. Però, escolti, parlant del Barça, hi ha dos futbolistes que estan ara mateix marcant la pauta. Un té 26 anys, juga al Madrid, acaba contracte el 30 de juny, i ahir els companys del Mundo Deportivo l'ubicaven en el radar del Barça. Marco Asensio, a nit, protagonista al partidazo amb Juanma Castaño, parlant d'aquests dimes i diretes de que podrías jugar al Barça la temporada vinent.
El 10 de enero, como dices tú, Puedo firmar con cualquier club y es normal que salgan muchísimos clubes y saldrán más seguramente. Estamos en ese círculo, en ese circo que siempre, cada día van a haber noticias y eso yo no lo puedo controlar.
Pero tú no eres de los que dices yo nunca jugaría en el Barça.
Es que no lo he pensado ni lo he valorado, de verdad. O sea, no lo... Y ahora no te puedo dar una respuesta, decirte, no lo sé.
No ho sé, ja veurem.
Com esquiva...
Això va com va. No, però, bueno, tenia dos camins. Un, jo mai jugaré al Futbol Club Barcelona...
Això ho en dia no es pot dir. Això ho en dia.
O, nunca se sabe...
Clar, home, si et contracten...
Las rosas son rojas, las violetas azules... Una dada més a afegir al representant de Marco Asensio és Jorge Mendes, que últimament ha fet alguns tractes amb Joan Laporta i que és un representant, no diré proper, però sí amb el qual el president del Barça té una relació, diguéssim, fluida. Això per una banda. Per una altra banda, estem esperant a la concentració de la selecció espanyola a Las Rozas la presència d'Eric García. Per què? Doncs per preguntar-li per Gerard Piqué, per preguntar-li doncs, per cosetes que afecten a l'actualitat del Futbol Club Barcelona, que veu avui també com els companys del Mundo estan tirant d'aquesta publicació del que demanava Leo Messi per continuar al Futbol Club Barcelona. Reducció de la clàusula de rescisió als 10.000 euros de manera testimonial, una prima de 10 milions d'euros, un avió per anar a l'Argentina a Nadal, una llotja privada per ell i la família de Luis Suárez, i el que potser tocarà més la fibra, que el diferiment de sou que va fer Leo Messi a la pandèmia doncs li fos retornat amb un 3% d'interessos. És informació que publiquen els companys del diari El Mundo i que, segons que confessaven també ahir al Partidazo, doncs obren una mica un petit serial de més informacions vinculades al Barça. A l'Espanyol, avui, Esports Cope, si les comunicacions són propícies, protagonista en blanc i blau. I al Girona, el club presenta recurs pels dos partits de sanció que li han caigut a Mitchell després de la seva sanció a la seva expulsió al camp del Betis.
Molt bé, José Luis, a la una més.
A la una més, senyor.
Gràcies, cuida't.
Adéu.
Fins després. De seguida parlarem del dia que és avui, el Dia Mundial contra l'Alzheimer. Parlarem amb el catedràtic de genètica de la Universitat Pompeu Fabra i director de la Fundació Pasqual Maragall, l'Arcadi Navarro. També parlarem d'aquest hashtag que s'impulsa avui, dia 21 de setembre. Hashtag un dia per oblidar. De seguida en parlem aquí, a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Tu futuro está junto a los periodistas líderes de COPE.
Saben que cada día somos más. La familia de Herrera en COPE se ha ampliado.
Según el estudio general de medios que se ha conocido hoy.
Es que los deportes de la cadena COPE son líderes, porque tiempo de juego...
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande y los que hacen un programa líder.
Tu futuro pasa por aprender radio en la principal referencia informativa independiente de la radio española. Por eso, ven al máster universitario en Radio COPE, porque tu futuro es hacer radio con los mejores. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las ciudades son hostiles para los niños. Es más difícil irse a jugar al parque porque igual no hay parque.
Y lo que una niña necesita es poderse mover en su entorno natural, asumiendo ciertos riesgos calculados, evidentemente.
Lo que vas a escuchar a continuación es un ejemplo de lo que llamamos brecha digital. Su teléfono móvil es de los antiguos. Es decir,
nos trajeron la carta, pues era con código QR. Mi padre, su móvil no tiene ni lector de código QR. Se lo hicimos saber al camarero. Mi padre es un...
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
En el deporte. En el entretenimiento, en la información.
¡Banquillo, Miguelito!
Bueno, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
¡Bravo!
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
De dilluns a divendres, momentos... amb Luis Rodríguez.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui, dia 21 de setembre, és el Dia Mundial de l'Alzheimer. La Fundació Pasqual Maragall ha llançat el hashtag Un Dia per Oblidar i intenta posar de manifest aquesta necessitat de destinar més recursos a la investigació i fer que la malaltia sigui, doncs, una prioritat dins de les polítiques públiques. No oblidem una cosa. Aquesta malaltia, habitualment, comença ja a presentar-se de forma seriosa a partir dels 65 anys. 65 anys. Si posem l'equació que l'edat de la població cada cop tenim aquesta tendència que va envellint, doncs ja ho és, doncs en un futur encara serà una malaltia cada cop més present. Fa 30 anys que no hi ha un fàrmac per lluitar contra tot això. I l'única qüestió segurament serà la inversió i la ciència. Parlem de tot això, parlem del dia que és avui, amb el catedràtic de genètica de la Universitat Pompeu Fabra i director de la Fundació Pasqual Maragall, el senyor Arcadi Navarro. Arcadi, bon dia, benvingut.
Bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per atendre'ns. D'entrada... És així, fa 30 anys que no tenim un medicament, no?, que ens ajudi a la lluita contra l'Alzheimer. Un medicament efectiu, clarament.
Efectivament. De fet, és un misteri en el sentit molt estricte perquè no sabem les causes de la malaltia, excepte en uns pocs casos molt minoritaris, al voltant d'un 1%, en què és una malaltia clarament hereditària. En el gruix dels casos es desconeix la causa de la malaltia, des de que es va descriure la malaltia fa molts anys. I, a més, efectivament, no tenim un medicament efectiu. Probablement perquè el no saber ben bé les causes de la malaltia es fa més difícil treballar, fer ciència per obtenir un medicament que funcioni.
És curiós, és a dir, un 1%, que és un percentatge molt, molt, molt petit, és hereditari i la resta ben bé no se sap com surt o com es desenvolupa.
Efectivament. El que passa és que hi ha un percentatge, com deia, molt petit de la malaltia, una forma de la malaltia, que debuta d'hora, que al voltant dels 50 anys ja es pot manifestar, i que sí, sabem que es veu una sèrie de mutacions molt específiques en alguns gens molt concrets, les trasanilines, la proteïna precursora de l'amiloide. I aquesta forma de la malaltia és aquella que si un ha heretat aquesta mutació dels seus pares, ara mateix és bastant, bastant evident que acabarà desenvolupant la malaltia. Però això, com deia, és un cas molt minoritari. Els casos, el 99% dels casos de la malaltia, la forma que anomenem forma espontània de la malaltia, debuta molt més tard, a partir del 65 o del 70, i té una causalitat molt complexa, com totes les malalties complexes. I entre els factors genètics, sí, però no clarament heretats, així, de pares a fills de manera sistemàtica, sinó d'acció molt complexa que interaccionen amb factors ambientals, amb qüestions d'estils de vida, etc. I que acaben fent que un percentatge gran, creixent, de les persones que tenen 70, 80, 90 anys, acabin patint la malaltia.
Sembla... És una malaltia que fa por, eh? Arcadi, és una malaltia d'aquelles que dius, ostres, és que dona la sensació que acabaré perdent el cap, i això, ostres, és desesperant. Com podem lluitar contra tot això?
Efectivament, és una malaltia que cada vegada preocupa més a la població. En general, fa uns anys, molt clarament, les preocupacions principals tenien a veure amb el càncer, per exemple. I ara que ja, per fi, estem, gràcies a molta ciència, estem aconseguint cronificar moltes formes de càncer, les malalties neurodegeneratives associades a l'edat, i la majoritària és l'Alzheimer, són les que fan més por, per dir-ho així, les que preocupen més a la població. Què es pot fer? El que ha fet sempre la humanitat. Al final, no ha passat mai que la humanitat li hagi donat un problema per resoldre la ciència i la ciència no l'hagi resolt. Sempre que hem donat una causa a la ciència, sigui trobar nous materials, nous mitjans de transport, vacunes, sempre la ciència ha funcionat. Ara bé, s'hi han hagut d'invertir molts recursos i esmerçar-hi molt esforç i posar-hi molt talent. Doncs cal això, cal més ciència, i per això cal més recursos. Nosaltres, des de la Fundació Pasqual Maragall, els nostres milers de sòcies, de socis, fan les seves contribucions a la ciència, i esperem que les autoritats en prenguin exemple i que inverteixin més en Alzheimer.
Jo ara faré una comparació odiosa. Les comparacions sempre són odioses, habitualment, i ho faré amb la Covid. No a la malaltia, evidentment, sinó en qüestions d'inversió de ciència. Quan ens preguntaven com és possible que en tan poc de temps hi hagués una vacuna contra la Covid tan efectiva i demés, primer que era un coronavirus, que ja sabíem més o menys que com funcionaven els coronavirus, i després tots els milers de milions que s'han invertit en aturar una pandèmia. Això és el que et refereixes, a una qüestió d'inversió i de lluita planetària coordinada i pública davant d'una malaltia com aquesta?
És exactament això. Quan va esclatar la pandèmia, els científics, jo mateix, el meu grup de recerca, ens vam arremangar i vam posar a fer allò que ens vam posar a fer allò que tocava per mirar d'entendre i combatre la malaltia. Estem parlant de desenes de milers de científics de tot el món amb unes inversions que van venir una mica després, però que van venir, que van ser ultramilionàries, i en mesos enteníem molt bé la malaltia, enteníem la seva vinculació amb Alzheimer, a més, que aquesta és una altra temàtica, i a més, ja hi havia vacunes que estaven en fases avançades d'assajos clínics. Això va ser un període no d'anys, de mesos. En molt pocs mesos, amb una inversió enorme, es va poder trobar un medicament, en aquest cas una vacuna, que funcionava per prevenir la malaltia, que segurament ara portem tu i jo, i que és el que ens permet anar pel carrer amb molta més tranquil·litat que no pas fa dos anys.
Bueno, de fet, no una vacuna, sinó diversos tipus de vacuna. De diferents formulacions, vull dir, l'ARN messagero, en fi, aquestes coses que sorprenia, no?, sobretot els escèptics. Llavors, tornant a l'Alzheimer, això seria una mica també... com el càncer, no? Que el càncer, quan hi ha un càncer, a més aviat es diagnostiqui i es detecti que hi ha un tumor, doncs més facilitat hi ha per curar-lo. Això traslladat a l'Alzheimer, ens ajuda també una detecció precoç?
És exactament això, sí. Si ens fixem, una diferència molt fonamental entre les dates de mortalitat de càncer als anys 80 i les actuals, té a veure amb la prevenció. Als anys 80, la majoria de dones, per exemple, a les que els era diagnosticat càncer de mama, dissortadament no sobrevivien. Avui en dia, no només el gruix dels diagnòstics de càncer de mama acaben amb supervivència, sinó que molts d'ells, també el gruix, acaben amb curació. Les persones es recuperen del càncer de mama. I això és perquè tenim cirurgies més fines, millors quimioteràpies. Certament és per això, però sobretot és perquè tenim un diagnòstic precoç molt precís. Avui en dia, quan es diagnostica un càncer de mama, es diagnostica en unes fases molt més precoces, molt més inicials, que no pas fa 30 anys, i això acaba en supervivència. Amb Alzheimer hem d'aconseguir el mateix. Hem d'invertir molt en detecció precoç perquè s'obri la finestra terapèutica. I Alzheimer és una malaltia que ja va bé per això, perquè és una malaltia que abans de tenir els primers símptomes clínics, és una malaltia que treballa silenciosament, fa la punyeta silenciosament dins del nostre cervell. 10, 15 anys abans de manifestar la malaltia, ja podem detectar que aquesta persona l'acabarà patint. I això, que és un resultat científic, arribarà el moment, d'aquí uns anys, que estarà molt protocolitzat i sistematitzat, i arribarà el moment que comencem una analítica per mirar-nos el colesterol, serem capaços de detectar-nos l'Alzheimer. A més, aquest període tan gran, de més d'una dècada, ens pot, com deia, obrir la finestra terapèutica, ens dona oportunitat per intervenir, per trobar nous medicaments que siguin indicats per aquesta època concreta. Aquesta és la batalla, la detecció precoç i la recerca en nous tractaments farmacològics o no farmacològics que es puguin donar perquè fins i tot la malaltia no arribi a aparèixer. Hem d'aconseguir, entre tots, que un diagnòstic d'Alzheimer sigui un fracàs, que sigui perquè ha fallat alguna cosa. Igual que ara és un fracàs del sistema que una senyora, una dona, se li diagnostiqui un càncer de mama molt avançat. Això ja no passa. Doncs amb Alzheimer hauríem de fer el mateix.
Doncs, senyor Arcadi Navarro, catedràtic de genètica de la Universitat Pompeu Fabra i director de la Fundació Pasqual Maragall, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, i tant de bo la pròxima xerrada que tinguem sigui per alguna descoberta o alguna teràpia clara per frenar, si no eliminar, l'Alzheimer.
Tant de bo. Moltíssimes gràcies.
Seria el que seria un avanç científic magnífic i sensacional. Bé, anem cap al Centre Mèdic i Estètic Starbene. Allà està la doctora Carmen Torrejón. Carmen, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo vamos?
Bien, muy bien. Pues aquí estamos disfrutando el día en todo caso.
Claro.
Oye, tengo una pregunta para ti, que el cerebro me está explotando con esto. ¿Qué es el síndrome metabólico?
Pues mira, el síndrome metabólico es un conjunto de enfermedades, es decir, son una serie de alteraciones que afectan sobre todo al colesterol, al azúcar, a los triglicéridos y de consecuencia también a la tensión arterial. Es decir, agruparía, digamos, un conjunto de signos, de síntomas, de alteraciones analíticas en el sentido que he dicho, y que es un cuadro que normalmente, digo normalmente, no siempre, hay personas que pueden tener sobrepeso y obesidad y no tener estas alteraciones, ¿vale? Normalmente esto sucede cuando sobrepeso y obesidad sientan en personas jóvenes, ¿vale? Mm-hmm. Pero sí que es verdad que cuando ya vamos alcanzando una determinada edad, que también es verdad que sin tener un sobrepeso excesivo también podemos empezar a tener estos trastornos, pues si hay, por ejemplo, factores hereditarios, ¿no?, factores genéticos, de que en la familia hay problemas de diabetes o hay problemas de colesterol, pues bueno, tenemos toda esta gama de posibilidades, ¿no? Es decir, personas con mucho sobrepeso que tienen la alteración, personas con mucho sobrepeso que no la tienen, pero de cualquier manera es un conjunto de alteraciones que son reversibles. Y no completamente, en un altísimo porcentaje. Y me voy a explicar. Nosotros es muy frecuente que tratemos personas con sobrepeso y obesidad, por ejemplo, con alteraciones del azúcar, ¿no?, con problemas de diabetes, que pueden ser problemas para los que el paciente toma solamente pastillas o inclusive toma pastillas e insulina, ¿vale? Entonces, en función de la carga genética que tenga ese paciente, en función de los kilos que le sobren, en función de los años que lleva con él la diabetes, ¿nosotros qué podemos conseguir? Podemos conseguir, en algunos casos, revertir completamente el cuadro, sobre todo cuando nos viene con una prediabetes, es decir, la enfermedad todavía no está muy, muy arraigada, por así decirlo, o en otros casos donde lleva muchos años con el paciente, pues lo que hacemos es disminuir de manera muy importante las dosis de insulina y en algunos casos hasta quitar los antidiabéticos orales. Es decir, ya hay diferentes posibilidades según la situación en la que se encuentra el paciente. Sí. ¿Dónde quiero hacer hincapié, José Miguel? Procedimientos para adelgazar hay muchos, y esto lo sabemos. Hay medidas milagrosas, el pim, pam, pum, fuego, el 1, 2, 3, que parece que las cosas desaparecieran por arte de magia. No es así. Ojalá fuera así, porque quiere decir que no estaríamos hablando de una verdadera pandemia, ¿vale? ¿Sí? Pero la pérdida de peso es algo que hay que tomarse con mucha seriedad, sobre todo porque si para perder peso tengo que poner en peligro mi salud, mejor que no me mueva, que me quede, bueno, gordito feliz o gordita feliz, ¿vale? Pero que no me vaya
a poner
en
peligro. Sí, hombre, si vamos a ponernos en peligro, mejor no.
Ahí va, claro. Exacto. Pero
aunque la obesidad ya por sí misma puede representar un serio peligro para la salud, ¿eh?
Ya es un peligro para la salud importantísimo, pero digamos, bueno, no añadamos otro, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, aparte de que me estoy quitando los kilos, voy a añadir otro riesgo. No, hay que mejorar la salud desde el día uno. Entonces, lo que decía es que procedimientos para perder peso hay muchos, pero refiriéndonos a este síndrome metabólico al que yo hacía referencia, es decir, esas alteraciones que normalmente van unidas en muchos casos de sobrepeso y obesidad, no todos los procedimientos están en grados de revertir esa situación. Nosotros sí lo estamos, es decir, esto lo digo porque lo podemos demostrar analíticamente con las analíticas de los pacientes, que los pacientes que han venido a nosotros con estas alteraciones unidas a su problema de sobrepeso han conseguido hacerlas desaparecer por completo o en un altísimo porcentaje, incluida una situación que se llama hígado graso, que hay personas que seguramente nos están escuchando que tienen mucha adiposidad abdominal, mucha grasa en la zona del abdomen, y que en alguna ocasión le han hecho una analítica y le han dicho, oye, tienes el hígado graso.
Bueno, pues, ya que estamos, ¿qué es tener el hígado graso?
El hígado graso es, igual que la grasa se nos puede colocar pues en la barriga, yo qué sé, en los brazos, en las piernas, pues también la grasa se pone en el hígado, ¿no? Y puede llegar a alterar en el tiempo y de manera crónica puede llegar a alterar el funcionamiento del hígado, por lo que se llama infiltración grasa del hígado, ¿vale? Entonces, esta es una alteración que nosotros también la revertimos, y la revertimos viéndose con ecografía. Es decir, hemos tenido pacientes que han venido a nosotros con su diagnóstico de hígado graso, con su ecografía donde se veía clarísimamente el hígado graso, que han perdido peso con nosotros y que al final ese hígado graso no estaba, porque también es reversible. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde quiero hacer el rasgo diferencial nuestro? Que para nosotros no solamente es importante perder peso, sino solucionar o mejorar toda la patología que el paciente tiene. Y esto no todo el mundo está en grado de conseguirlo, y nosotros sí que lo conseguimos.
Pues ya lo sabéis, podéis concertar la primera visita informativa gratuita con la doctora Carmen Torrejón en el Centro Médico Estético Starbene. El teléfono 93-414-3631, 93-414-3631, y en la web lo vais a encontrar absolutamente todo, starbene.es. Esa es la web del centro. Además, podéis seguir tanto al centro como a la doctora en Instagram. Starbene Medicina Estética es el Instagram del centro, y doctora Torrejón el de Carmen. Doctora Carmen Torrejón, muchísimas gracias.
Un abrazo y buena semana a todos.
Cuídate mucho. Hasta luego.
Gracias. Hasta luego. Adiós.
Y de seguida parlarem del mètode scalping, el mètode per robar a la gent gran els caixers. En parlarem de seguida amb la portaveu del sindicat Chafepol de Mossos d'Esquadra, la Imma Viudes, i en parlem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida natural para la higiene corporal con Dr. Tree y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos. Saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Este jueves, la linterna vuelve a Galicia y se enciende en Vilanova de Arousa, la playa de Santiago de Compostela, la cuna de Valle Inclán. Hablaremos del camino, de su gastronomía, de sus fiestas, de sus gentes, entre amigos. Todo este jueves en La Linterna, con Ángel Expósito.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem i repassem l'actualitat policial de la setmana, com sempre, amb la Imma Viudes, portaveu del sindicat Chafepol de Mossos d'Esquadra. Imma, com estàs? Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Bé, si et sembla, començarem per aquesta notícia. Presó per un lladre d'hotels de Barcelona que estava simulant ser un treballador. L'home simulava treballar a l'hotel i aprofitava, doncs, suposo que per entrar a habitacions i anar robant.
Sí, efectivament, el que feia aquest home, el seu modus operandi era
accedir a aquests establiments i es feia passar bé per un treballador mateix de l'hotel o per un repartidor d'una empresa de missatgeria, i el que feia, doncs, a vegades era fins i tot, doncs, posar-se roba adequada, no?, uniformitat de missatgeria, per exemple, doncs, per accedir als passadissos amb total impunitat, no? La detenció d'aquest home va tenir lloc el passat 14 de setembre, i el que va passar és que aquest senyor va accedir a un hotel molt concorregut de la ciutat, fins a passar, doncs, per treballador. Va accedir, doncs, a diverses estances de l'hotel, a la terrassa, etcètera, no? I després, doncs, va accedir a un despatx on el personal de manteniment utilitzava per deixar les seves pertinences. El que feia aquest senyor era accedir a aquestes portes, no, de treball, que són d'accés privat per treballadors i treballadores, i el que feia, doncs, era robar o accedir a les habitacions. Després aquest home es va posar la roba dels treballadors i va sortir, doncs, això. Bueno, en aquest cas va sortir vestit de treballador d'una empresa de missatgeria, com dèiem, no?
Sí.
I va anar passejant-se, doncs, sense aixecar ningú tipus de sospita per l'hotel. El que passa és que es va deixar la motxilla,
la motxilla que
portava, se la va deixar en aquest hotel, i evidentment, doncs, en aquest cas els companys i companyes van localitzar objectes, doncs, sostrets que havia ja sostret anteriorment, i documents personals també de possibles víctimes. A més, les càmeres de seguretat van captar tots els moviments que va fer aquest senyor durant l'hotel, amb la qual cosa, doncs, va ser molt més fàcil, donat que era multireincident, per part dels investigadors d'aquest cas, no?, doncs, identificar-lo i detenir-lo ja només hores només més tard, no?
Atenció, aquesta notícia m'ha cridat força l'atenció, i a veure, no sé per on surt el sol en aquest cas. El titular és que un home canvia de gènere i s'ha tret de sobre una denúncia per violència masclista. És a dir, el canviar de gènere, doncs, ha desaparegut aquesta acusació. Exactament quin modus operandi hi ha aquí? Com ha pogut passar això?
Això ha passat a Madrid. El que diu... Aquí hem de separar entre el que seria un delicte de violència de gènere i un delicte de violència masclista, que en aquest cas seria el que se li ha imputat a aquest senyor,
sí,
que ha canviat de sexe, com dèiem, no? Perquè existeixi un delicte de violència de gènere, la víctima ha de ser dona i l'agressor ha de ser home, i ha hagut d'haver un vincle, un nexe
d'afectivitat,
no? Sí, no? Sí. No de convivència, però sí que han hagut de tenir una relació de tipus emocional, ens entenguem, no? Per tant, no podria ser, per exemple, el teu jefe.
D'acord.
No? Però, en aquest cas, aquest senyor el que va fer és canviar-se de gènere. Els fets, quan van passar, que van passar el passat doncs, mes d'agost, sí que encara que es tractava d'un home, però aquest senyor, doncs, va realitzar el canvi de sexe. Per tant, haver-se canviat també de nom al registre civil, però sobretot haver realitzat el canvi de sexe, estaríem parlant ara que el seu gènere és femení, i per tant, doncs, no se li pot imputar el delicte en aquest cas, perquè la llei ara mateix, doncs, la tenim com la tenim, i és així. Per tant, poca cosa més es pot fer.
Però és a dir, que tot el que va fer...
generarà una polèmica i obrirà un debat, no?, que potser algun dia haurem de tenir, no?, ens haurem de seure sobre, doncs, clar, això obriria la porta, no?, a certa impunitat amb la comissió de certs delictes. En aquest cas, doncs, era una dona que va patir agressions físiques, segons assenyalava la denúncia, i per tant, bueno, veurem què és el que passa, no?
Però realment, no, em crida força l'atenció, perquè és com si comencés de zero, és a dir, tot el que he fet abans d'aquesta operació de canvi de sexe, d'aquest canvi de gènere, doncs és com si no hagués passat, com si no hagués existit, sigui bo o sigui dolent, com en aquest cas.
Sí, en aquest cas, aquesta persona que ha canviat el sexe ja tenia informes que acreditaven que ja feia molt temps abans que es volia canviar el sexe. Estava en el procés de la transició. Per tant, no és que fes el canvi de sexe a posteriori de cometre aquest presumpte delicte, però, evidentment, ara mateix l'ordenament jurídic és el que és i hem de mostrar respecte cap a ell, però potser, doncs, com deia, en algun moment ens haurem de seure, no, a fer aquest debat de si s'ha de jutjar a la persona en el moment, no, el sexe que tenia en el moment o no. En qualsevol cas, aquests són els fets, no?, que aquest senyor, doncs, s'ha lliurat, i en tot cas se li imputarà violència, doncs, domèstica, perquè en aquest cas per exemple, si serien familiars del mateix sexe o familiars de diferent sexe, però conegut aquest vincle afectiu del que parlàvem, doncs converteix una presumpta violència de gènere, ja seria violència domèstica, en aquest cas.
I acabarem amb un home que ha estat detingut pel cos de Mossos d'Esquadra, que es dedicava a sostreure diners a gent gran pel mètode scalping, quan retiraven efectiu al caixer automàtic. En què consisteix aquest mètode de l'scalping?
Doncs el que consisteix és en esbrinar el PIN de la targeta que estem fent servir, no? I el que feia aquest senyor concretament era apropar-se a gent vulnerable, en aquest cas senyors i senyores grans. Normalment quan s'apropava la data de cobrament de la pensió, que és el dia 25, i el que feia és oferir-los ajuda, no? per ajudar-los a treure aquests diners, no? I el que feia era, evidentment, esbrinar o mirar, observar aquest número personal, aquest número PIN de les persones que estaven operant el caixer,
sí,
per després doncs, sostreure'ls la targeta al descuit i per tant, endur-se els diners. No? I el que feia era buscar persones que semblava que tenien dificultats doncs, al caixer per la manca de coneixements amb els operadors del caixer. I com et deia, doncs, el que feia era actuar molt a prop, no?, passada les dates del cobrament d'aquesta pensió. Aquest senyor hauria sostret al voltant de 200.000 euros.
Carai.
Tant, poca broma. I aquesta actuació, aquesta investigació s'ha fet conjunta amb Comissaria de Sant Martí, Comissaria de Sarrià Sant Gervasi i Nou Barris, juntament també amb els companys i companyes de la Unitat d'Investigació de la Comissaria d'Hospitalet de Llobregat. Per tant, bueno, doncs és una detenció que es va fer ja fa gairebé un mes, però ha transcendit ara i felicitar des d'aquí els companys i companyes, també, com dèiem, no? Avui hem donat algunes bones notícies en aquest programa, que són detencions de persones que podien generar també, novament, alarma social. Sobretot en aquest cas que parlem de persones vulnerables, doncs alegrar-nos i felicitar els companys i companyes per aquesta detenció.
Aquest
senyor,
sí, sí,
recordem, perdona,
sí, sí,
que el jutge va decretar el seu ingrés a presó, per tant, bones notícies, també.
Exacte, i a més, quan es tracta, anava a dir que quan es tracta de persones doncs, més vulnerables encara, doncs l'alegria és més treure, insisteixo, peces com aquesta fora de circulació, sempre és una bona notícia. Imma Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra, com sempre, moltíssimes gràcies per la xerrada, pel repàs i un petó molt gran. Cuida't.
Gràcies, igualment.
És el que... així que molta prudència, en tot cas, eh? Ja sabeu que si s'ha de ser prudent dins d'aquesta qüestió. I fixeu-vos que sempre busquen els quès per doncs fer la guitza a la gent gran. És un dels problemes que precisament hi ha. Doncs el que farem serà... Mira, arribem a la una, tancarem Herrera des de COPE Catalunya i Andorra, obrirem migdia des de COPE Catalunya i Andorra i parlarem d'una qüestió curiosa, i és que... Bueno, curiosa perquè comencen les obres a la Rambla el dia 3 d'octubre. És una d'aquelles qüestions, d'aquelles obres que estan esperant els veïns de la Rambla des de fa molt de temps. Fins i tot hi ha un rellotge allà que marca l'endarreriment de les obres. No ho tenen tot amb ells, eh? Parlarem amb el gerent d'Amics de la Rambla, senyor Xavi Mastí, perquè faci 5 cèntims. No serà l'única cosa que en parlarem ja dins de migdia, sinó que parlarem també amb el síndic de Greuges, el senyor David Bondia, perquè la sindicatura de Greuges de Barcelona ha actuat d'ofici dins, doncs, fer una valoració dels equipaments de la Guàrdia Urbana de Barcelona. A parts positives, el que va saber, i també les mancances, les dues coses, eh? El David ens ho explicarà molt bé. I ja parlarem d'una qüestió curiosa. Coneixeu l'efecte McGurk? Doncs parlarem de l'efecte McGurk. L'efecte McGurk, per fer 5 cèntims, és que et diguin una paraula però tu sents una altra. Bàsicament és això. És una reconstrucció que fa el cervell, que moltes vegades fa que entenguis coses molt diferents. Farem un exemple pràctic i parlarem d'aquest efecte McGurk. I ja sabeu que estem a la quinzena de Mundo Natural. A la quinzena pel control de peix de Mundo Natural. Recupera la línia després dels accessos de les vacances amb un 3x2 en productes de parafarmàcia Mundo Natural. Per exemple, el Fitolip Captagrasses, el Fitolip Dren, el Simbiolina Quemagrasses, el Garciforce. Tens cap dubte? Doncs a Mundo Natural t'assessoren gratuïtament en el 91 446 0000, o pots enviar un mail a info@parafarmaciamundonatural.es. Per compres de 40 euros, doncs les despeses d'enviaments estan incloses a Península i Balears. La promoció no és acumulable i és vàlida per a Farmàcies Mundo Natural i en parafarmaciasmundonatural.es, i a més aplicable a 3 unitats d'aquesta mateixa referència que acabo de fer. Arribem a la una. Continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.